Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, els parla Albert Sabater. Un de cada 10 docents del sistema públic català està fent vaga avui. En total, 7.800 mestres i professors han secundat l'aturada convocada per tots els sindicats de l'ensenyament públic per reclamar fer l'horari lectiu que feien abans de les retallades, és a dir, 18 hores a l'ESO i 23 a primària, una hora menys que ara. Segons el Departament d'Educació, aquesta és, doncs, la vaga menys significativa de la legislatura. La coordinadora d'AMPAs de Vilafranca vol situar la lluita contra la segregació escolar com a prioritat a l'agenda política municipal. Ràdio Vilafranca.
Bona tarda. El passat mes de març es va crear la coordinadora d'AMPAs de Vilafranca amb la participació fins al moment de 5 escoles públiques de primària. La coordinadora neix per diferents motius, però en primer lloc vol situar el debat i la lluita contra la segregació escolar com a prioritat en l'agenda política i social de Vilafranca. L'objectiu és aconseguir una distribució homogènia de l'alumnat a tots els centres educatius perquè sigui un retrat concorde a la societat de Vilafranca en la seva diversitat. Alba Fortuny és membre de la coordinadora.
Demanem que l'administració local es prengui el tema de la segregació escolar amb seriositat, en lloc d'amagar-lo i minimitzar-lo, fet que només contribueix a accentuar el problema. I sobretot que demostri compromís pel compliment de la paraula a què es va obligar el passat 19 de febrer en el ple municipal en signar el pacte contra la segregació escolar a Catalunya.
Com a mesures per avançar contra la segregació escolar, des de la coordinadora proposen garantir que en els nous processos de preinscripció escolar de P3 els percentatges de concentració d'alumnat en situació de vulnerabilitat econòmica i d'origen estranger no superin en cap cas el 25%.
I de divendres a diumenge el nucli antic de Vic acollirà la quarta edició del So de les Cases. Es tracta d'un projecte basat en la música i el patrimoni que aquest any renova gran part dels escenaris que al llarg del cap de setmana acolliran concerts per tots els públics. El nou FM, Clàudia Dinarès.
Bona tarda, una edició que es presentava al jardí de l'hotel Les Clarisses, un dels racons que s'incorpora a la proposta renovada pel que fa als 14 espais. La terrassa de la Casa Vilarrúbia, l'assecador de Can Riera i la capella de la Casa Prat de Saba se sumen a espais tan consolidats del So de les Cases com són la cripta de la catedral o l'edifici de l'Ajuntament de Vic. De divendres a diumenge hi ha previstes 123 actuacions de petit format a càrrec d'una vintena d'artistes. Seran els protagonistes d'un projecte consolidat cada vegada més estratègic per la ciutat, ho explica Anna R, alcaldessa de Vic.
Estem fent cada vegada més un projecte referent i que ja no només volem que quedi a nivell de ciutat, sinó que agafi cada vegada més força, doncs, tant a comarcal i com a país. Vol dir que jo agraïa a tots els que esteu fent aquesta tasca, que ens heu obert les vostres portes, que obriu la ciutat i que fareu, doncs, que aquest cap de setmana la gent gaudeixi i vibri tant d'estar orgullosa de la pròpia ciutat, de descobrir aquests nous llocs, com també orgullosa, doncs, de que apostem per la cultura i per la música, com fem, doncs, amb aquesta ciutat.
Xeri Maraster, David Carabé, Noges de Mi Boada són alguns dels noms del cartell que combina músics d'àmbit nacional amb músics locals. L'accent osonenc a la proposta d'enguany el posaran en Joana Serrat, Nando dels Nyandú i l'Orquestra de Cambra de l'Escola de Música de Vic.
Notícies en xarxa.
Far, amb Josep Maria Cano.
Benvinguts, molt bona tarda. De fet, aquest
divendres, és a dir, demà farà una setmana que estem ja en campanya electoral. Demà farà 8 dies que estem en campanya electoral de les municipals i, per tant, portarem 8 dies veient i descobrint els eslògans, els programes i les propostes dels diferents caps de llista a cada una de les nostres poblacions, a cada un dels nostres municipis. I, de fet, això es conjuga també amb les propostes que fan les diferents formacions de cara a les europees, sincerament, o almenys en el meu entorn, amb bastanta menys incidència. En tot cas, sempre les campanyes electorals, hi ha uns caps de campanya, que són unes mentes pensantes, que intenten crear eslògans que siguin, que resumeixin, que posicionin, que d'alguna manera atraguin a la gent cap al seu interès, no la gent, sinó al seu interès, cap al programa en concret i per conèixer una miqueta més, doncs, això, com funciona i quines són les seves propostes. Sovint les formacions que tenen molts representants, molts portaveus, les formacions d'abast general, se'n diuen, doncs el que fan és buscar eslògans comuns i tipologies comuns arreu del territori. Què passa quan un pensa l'eslògan, però, per exemple, aquest eslògan s'ensopega amb una població doncs, que té un nom peculiar, un nom estrany, un nom que combinat amb l'eslògan doncs, acaba formulant doncs, frases estranyes, si més no, pel capdavall, peculiars i rares. És el que ha recollit un diari aquest matí, on, per exemple, els del Partit Popular, que utilitzen el terme no centrados, en el cas de Ties, que és un municipi de Lanzarote, diuen centrados en Ties. Centrados en Ties. O, per exemple, en el cas de Trabuco, que és un altre municipi, el que diuen és Trabuco, el Trabuco que tu quieres. I surt el candidat socialista al costat d'aquesta frase. O vamos, ties, és el cas del lema de Ciutadans a la població de Ties. És quan se't desmanguillen totes les propostes i totes les idees. Al llarg de la tarda en recordarem algunes. En tot cas, el que fem ara és donar-vos la benvinguda i començar un programa en nom dels companys David Valverde, Joan Bosch i Sergi Mir, Judit Castells, Daniel Rodríguez, Ivan Fernández, Cristina Cantal, Isabel González, Josep Maria Cano i jo mateix, el seu cosí. Arrenquem.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
I molta atenció perquè som al darrer dia de sol d'aquesta setmana. A partir d'aquest vespre, demà, arriben ruixats i ens afectaran a bona part del país. Diuen que aquest cap de setmana serà gris i plujós. Veurem què diuen els homes del temps. Des del Servei Meteorològic de Catalunya, Dolors Sabater, Dolors Ballart, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Dijous tranquil, assolellat en general, només amb el pas d'alguns núvols alts i mitjans, excepció però de les comarques de Tarragona. En aquell sector el cel es mantindrà molt ennuvolat per núvols baixos, fins i tot encara es faran més compactes a partir del vespre, quan podrien deixar ja alguna precipitació en conjunt de caràcter feble o puntualment moderat. Avui amb vent de component sud, entre fluix i moderat, més reforçat a la zona de la Costa Brava, on esperem que hi hagi maror amb algunes àrees de forta maror, i a la resta en conjunt amb marejol i algunes àrees de maror. Demà jornada marcada pel temps insegur, per ruixats, xàfecs, sejada matinada, arribaran per les comarques de l'oest del territori i esperem doncs, que durant la jornada de demà puguin descarregar qualsevol punt del territori, també el litoral. De fet, aquí al sector central de litoral i prelitoral, localment aquestes precipitacions podrien ser fortes durant el matí i a la tarda també puntualment a punts de la Costa Brava, sobretot però a l'àrea del litoral i prelitoral de les comarques de Barcelona. Demà amb vent de component est a la zona central i nord i també amb vent de nord-oest a la zona sud, que es reforçarà al llarg del matí en cops forts en aquest sector. Tot plegat comportarà doncs, que la situació marítima es presenti una mica més moguda amb maror i també fins i tot fort amb maror durant la tarda a la zona de la Costa Brava. Això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Doncs tingueu precaució, no us apropeu a les zones de costa, a les zones rocoses, perquè, malauradament, ja tenim algun desagradable incident que explicar-vos.
Connectem amb l'actualitat.
I és que estan buscant un pescador desaparegut a la zona de Tossa. Cristina Cantal, molt bona tarda.
Bona tarda. En el dispositiu de recerca hi treballen els Mossos, bombers, salvament marítim i també la policia local de Tossa de Mar. S'estan utilitzant unitats subaquàtiques terrestres, canines i aèries per intentar localitzar l'home desaparegut de 49 anys, veí de Tossa de Mar. L'home havia anat a pescar ahir a la tarda a la roca sota el far i al veure doncs, que no tornava a casa la seva família va trucar al 112. La recerca es va posar en marxa ahir cap a 11:45 de la nit i durant les primeres hores van trobar la seva bossa sense documentació i altres objectes personals i de pesca en el punt on l'havien vist per última vegada. Ahir hi havia força mala mar a la Costa Brava, en concret mar de fons, i la principal teoria és que les fortes onades se l'haguessin emportat. El dispositiu s'ha reactivat aquest matí amb els mateixos cossos d'emergència i ara hi ha 3 helicòpters sobrevolant la costa, que juntament amb embarcacions i unitats terrestres estan buscant el pescador. També es busca l'home per la zona de Lloret de Mar i Sant Feliu de Guíxols perquè les marees el podrien haver portat mar endins. També s'ha fet una immersió submarí en el punt on el desaparegut hauria anat a pescar i s'ha inspeccionat alguns camins de ronda, tot i que es tracta d'una zona complicada degut als penya-segats que dificulten la recerca.
Doncs esperem que al llarg de les properes hores el trobin i el trobin bé, el trobin amb vida. És el que ens agradaria, tot i que certament quantes més hores passin i veient la zona on sembla que podria haver desaparegut, la veritat és que ens venen al cap no masses bones idees. Per tant, esperem equivocar-nos i en tot cas al llarg de la tarda poder donar alguna bona notícia sobre aquesta cerca. Gràcies, Cristina. Fins després.
Fins després.
Mentretant, a la zona de les Terres de l'Ebre han intervingut més de 120 quilos de peix que es volien vendre il·legalment a Sant Carles de la Ràpita. Judit.
El DEPRONA de la Guàrdia Civil intervé un vehicle que transportava 4 caixes amb més de 120 quilograms de peix a Sant Carles de la Ràpita, que se volia comercialitzar fora de la llotja. Els fets es remunten a principis de la setmana passada, quan la Guàrdia Civil va establir un operatiu a la carretera que uneix la localitat de Sant Carles de la Ràpita amb Poblenou, en el paratge conegut com a Petita Venècia, amb l'objectiu d'erradicar aquesta pràctica irregular que fan alguns professionals del sector. En aquest operatiu, un vehicle va ser enxampat transportant una partida de 121 quilograms de peix fresc, on hi havia llobarro, dorades i cranc blau, entre altres espècies. Se volia comercialitzar tot il·legalment des d'un magatzem ubicat a la carretera de Poblenou. Com que no tenien la documentació, se'ls va extreure el peix i tots els exemplars intervinguts van ser dipositats a la confraria de pescadors de Sant Carles de la Ràpita per ser subhastats.
I mentretant, el Port de Tarragona i la Generalitat aposten per digitalitzar l'àmbit portuari, Daniel.
Ho ha dit aquest dijous el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, Jordi Puigneró, que ha visitat el Port de Tarragona acompanyat del president de l'autoritat portuària, Josep Maria Cruzet. El port està immers en un procés de digitalització per adaptar-se als reptes que planteja la revolució tecnològica també en l'àmbit portuari. A hores d'ara ja s'utilitzen diversos sistemes per adaptar les seves instal·lacions i serveis. Per exemple, hi ha una eina per gestionar el temps en el circuit logístic de les mercaderies agroalimentàries. El conseller ha explicat que amb l'assignatura de l'acord, tot i que no han concretat detalls, es posen a la disposició de l'autoritat portuària als diferents serveis de la Generalitat.
Avui no hem concretat encara, diguéssim, els projectes en concret, però sí que el que hem fet és, diguéssim, doncs, l'oficina que té, en aquest cas, el Departament de Polítiques Digitals per fomentar i per promoure el procés d'innovació oberta que engegarem doncs, amb el Port de Tarragona.
Entre les mesures que es volen implantar hi ha nous sistemes per millorar la mobilitat, tant per les mercaderies com també pels passatgers dels creuers, i també una gestió digital del control d'accés dels camions per les instal·lacions del Port de Tarragona.
I això dels nous serveis és una bogeria. Si fons mesos parlàvem d'Uber i Cabify en el sector del taxi, ara hem de parlar d'altres serveis que en el sector del transport o del fet que et portin coses a casa, doncs està generant molta polèmica. Isabel González, què tal? Molt bona tarda.
Bona tarda.
I és que hi ha aquesta gent del Glovo que van en bicicleta, pum, 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 que porten de tot, el que tu els demanis i t'ho porten. Clar, el problema és que porten medicaments i això sembla que no els agrada als farmacèutics.
Doncs això sembla, i és que la Federació d'Associacions de Farmàcies de Catalunya ho ha denunciat a Salut, i com tu bé deies, ho ha fet perquè estan oferint un servei de compra, recollida i entrega de medicaments a domicili. De fet, fa un any que l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris va dictar resolució davant una altra denúncia que havia presentat la Federació, ordenant el cessament de l'activitat per part de Glovo i retirant de l'aplicació de l'empresa doncs, el servei de farmàcia. Una resolució que l'empresa va recórrer, però que després es va acabar desestimant. La federació ara torna a denunciar-ho i acompanya aquesta denúncia d'una comanda realitzada després de la resolució en la qual s'obligava l'empresa que cessés aquesta activitat. A més, asseguren que l'escrit presentat té per objectiu doncs, insistir en la necessitat de posar fi a la venda il·legal de medicaments de manera global. No és, però, l'única entitat que ho ha fet. Ja hi ha hagut altres, com, per exemple, la Confederació Empresarial d'Oficines a Farmàcia d'Andalusia o també a Defarma, que ja havien alertat amb anterioritat aquestes pràctiques il·legals de Glovo en referència a la venda de medicaments. Mentrestant, què diuen des de l'empresa? Doncs que simplement estan actuant de mitjancers, recollint i entregant les comandes i que, per tant, en aquest cas no estarien en cap moment incomplint la llei.
Veurem finalment que acaben decidint alguns jutges, perquè això té una pinta d'acabar a la justícia que no vegis. De fet, ja hi ha acabat, ara hi tornarà a anar. I veurem quants estaments judicials s'hauran d'acabar definint al voltant d'aquest tipus d'activitat.
Exacte. Encara en clau de sanitat, sí. Deixa'm afegir una darrera hora. Fa escassos minuts, Salut ha anunciat que invertirà prop de 30 milions a millorar prop dels 400 CAPs que hi ha a Catalunya. Concretament, a les inversions anirien a 382 CAPs de Catalunya, destinats doncs, a renovar l'equipament mèdic i a millorar... Sí, mèdic i no mèdic, també cadires.
Ah, sí? Vale. Sí. No ho dic, perquè hi ha alguns CAPs que els van construir fa alguns anys, els van posar de tan moderns, d'aquests que són de vidre i tal, que molen molt, però els aires acondicionats no van i foten una calor allà dintre a l'estiu que no hi ha qui respiri. De fet, estan a més de 30 i 34 graus i a l'hivern passen fred, evidentment. Vull dir que igual també algun caleró va per aquí.
Possiblement, ho veurem i ho concretarem més endavant. En tot cas, la primera fase està prevista que comenci a partir del juny de l'any vinent, 2020.
Ah, de l'any vinent. Ah, bueno... No cal córrer, no cal córrer. Si estan oberts i funcionen, no cal córrer. Gràcies, fins després, Isabel, cuida't. I, bueno, sí, tots ens hem de cuidar.
Cuida't tu també.
Sí, la veritat és que sí. I l'Ivan també, pobret, l'hem d'anar cuidant. Bueno. Dip. Escolta'm, creuament d'acusacions entre els dos principals investigats del crim de Foix, els agents de la Guàrdia Urbana de Barcelona, Rosa Peral i Albert López, els dos demanen la seva absolució i acusen l'altre com a únic autor dels fets, Ivan.
Així ho han manifestat els seus escrits de defensa. D'una banda, Rosa Peral assegura que ell es va limitar a encobrir el crim que hauria comès el seu company Albert López. Explica haver estat sotmesa per la por de patir represàlies i l'acusa d'estar, diu, obsessionat amb ella. Considera que va matar Rodríguez perquè no suportava que tingués una relació amb ell ni que tinguessin plans de formar una família. D'altra banda, l'agent Albert López rebat aquests arguments i argumenta que va ser Rosa Peral qui va matar Rodríguez en el marc d'una discussió de parella, una discussió on ell no va ser ni va tenir res a veure. Diu que la va intentar convèncer d'explicar els fets a la policia, però que ella es va negar. Finalment, quan López va decidir confessar-ho a la policia, ella el va incriminar per evitar que la delatés. En tot cas, versions que dificulten encara més aquesta investigació. Recordem que els dos acusats estan en presó preventiva després que el passat abril es prorrogués el seu ingrés a presó, i en els propers mesos també està previst que se celebri el judici.
Navega amb el Far. Espècies autòctones.
Doncs arribat a aquesta hora, Ivan, no marxis, perquè de fet avui volem conèixer, gràcies als teus convidats, més espècies autòctones.
És moment per descobrir noves espècies autòctones i en aquest cas saludem l'herpetòleg Daniel Fernández. Daniel, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Avui parlem de tritons.
Avui parlem del tritó més gran de Catalunya. És un tritó que només trobem a les Terres de l'Ebre i és el Ufabous.
Per què es diu Ufabous? Això primer de tot.
L'Ufabous és per una creència popular, que no és veritat, vale? S'ha de dir.
Sí que és veritat, que n'hi ha moltes creences i faules sobre amfibis, rèptils, però després no totes són veritat,
No, la gran majoria són invencions. És una manera d'autoprotegir-se, no? Quan no coneixes algú, pues és millor dir que és dolent, que no és bo, i llavors, pues mira, t'estalvies un problema, però això sempre, per desgràcia, va en detriment de la fauna.
I en el cas de l'ofegabous, quina és la faula que hi ha darrere d'aquesta espècie?
Diuen que si un cavall, una vaca, un bou, en aquest cas, va a veure a un lloc on hi ha ofegabous, si bevent se'n passa un, se li queda la gola. I s'ofega i es queda mort. Per què? Perquè aquest tritó, quan tu l'agafes, la seva defensa és treure les costelles, les té modificades, en punta i cap en fora. Llavors, quan tu l'agafes, atravessa la pell. Atravessa i es fa sang, vale? Llavors es clava al predador, no? A la boca o a la mà del que l'estigui agafant, i amb la seva toxina que té la pell per protegir-se de predadors i de bacteris, com ja hem parlat en altres ocasions, cou. Llavors, ostres, m'he punxat. Pues amb això van dir, ostres, pues això, si es fica la gola del bou i se l'empassa, ja es queda allà clavat i s'ofega. I era una manera fàcil d'explicar, no?, quan un bou s'ofegava, suposo.
En tot cas, si s'ofegués, en el cas que s'ofegués, seria per la seva mida, perquè, com dèiem, és molt gran, aquest tritó.
És un tritó que pot arribar als 31 centímetres de llarg. És un senyor tritó. Normalment es veuen animals d'entre 18 i 25 centímetres com a màxim. O sigui, trobar un de 32, de 31 centímetres és una cosa excepcional. Jo el més gran que he trobat feia 28 i alguna cosa. O sigui, i ara un senyor tritó.
Per què només el trobem a les Terres de l'Ebre, aquest tritó?
Bueno, perquè és el límit de la seva distribució. Vale? Aquest animal es troba a tota la part, diguéssim, sud de la península Ibèrica, la meitat sud de la península Ibèrica. Es desplaça, bueno, la seva distribució va resseguint la costa, bueno, puja també una mica a Madrid, Andalusia i nord d'Àfrica. Vale? Llavors, el trobem, bueno, a Extremadura, a Portugal. És un animal, no?, que és molt tèrmic. Llavors, les condicions favorables per a aquest animal és a Catalunya són les Terres de l'Ebre. Què passa? Que al ser límit de la seva distribució, a Catalunya tenim molt poquetes poblacions. Podem trobar-lo a 6-7 punts de Catalunya. No el podem trobar a cap altre lloc més.
En el cas de l'ofegabous, no sé si són subespècies les que trobem arreu del territori, és la mateixa espècie, com està distribuïda?
Bueno, al món tenim, d'ofegabous, tenim tres espècies, Prodelis wall, Prodelis nebulosus i Poireti. ¿Vale? Prodelis poireti. A la península Ibèrica tenim dos clades, ¿vale? Dos poblacions genèticament diferenciades i que estan dividides pel Guadalquivir. Això vol dir que el Guadalquivir amunt, Portugal, Extremadura, és el clade que li diuen clade 2, vale? I per sota, i les nostres poblacions i les del nord d'Àfrica, genèticament són iguals, i és el clade 1, vale? Que van descriure. I aquest animal, bueno, genèticament no es poden fer introduccions en uns i els altres, no? Perquè estan adaptades, no? Han generat adaptacions als medis que es troben.
Ara estava mirant fotografies de l'ofegabous i realment, a diferència d'altres tritons, té la pell rugosa, no?, com els siripaus. Això és, no sé si és una característica només d'ell o com és, com funciona això?
Bueno, aquest tritó té la pell molt rugosa, doncs potser com els gripaus, perquè són de, diguéssim que és el tritó de zones més seques, no? Podem dir que les seves basses cada any queden completament seques. Llavors, ells passen molt de temps sota pedres, on zones que guardin una miqueta d'humitat, i aquesta característica de la pell, doncs, li ajuda a mantenir millor la humitat, no? Com fan els gripaus, no? La base de... Tinc com les muntanyes i les valls, no? Sempre queda una mica més d'humitat a les valls, doncs fan aquest procés per mantenir millor aquesta humitat.
En tot cas, si no m'equivoco, és una espècie que viu a l'aigua, però amb això que m'expliques entenc que també pot sortir de l'aigua i en casos puntuals a ser a terra.
Bueno, puntuals no. Aquest animal, durant fora de l'època de reproducció, està a terra. Està sota pedres, sota troncs, a forats, a les parets o a nius abandonats de ratolins, i es desplaça a l'aigua a reproduir-se.
I quan és el període de reproducció?
Segons la zona on estigui, però bueno, normalment és a la primavera... Mm.
De fet, un dels problemes amb què es troba aquesta espècie normalment és la destrucció d'hàbitats. Dic aquesta espècie, parlem de l'ofegabós, però en el cas de la majoria d'espècies també és aquest, no? La destrucció de l'hàbitat. No sé en quina situació es troba ara mateix.
El problema que té aquesta espècie és la disponibilitat d'hàbitat, la construcció, l'antropització del medi, ha fet que hi hagi menys disponibilitat de basses, la modificació de les basses, si fem una bassa amb unes parets molt grans no poden pujar, el canvi climàtic, no? És cada vegada és més patent que no plou, és que ho podem comprovar, i això fa que les basses no puguin aguantar l'aigua el suficientment temps perquè les larves compleixin la seva metamorfosi. Llavors, aquesta espècie pues, no pot avançar. Després, les malalties emergents. També s'ha fet un estudi i s'ha trobat que aquesta espècie és susceptible també al fong que afecta els amfibis. O sigui que una miqueta tot, i les captures per cautivitat. Moltes vegades es troben aquestes espècies que les venen a botigues, que, bueno, que està fent que aquestes poblacions cada vegada vagin més endavellades.
Doncs parlant de l'ofegabous, arribem al tram final d'aquesta secció d'espècies autòctones. Daniel Fernández, moltíssimes gràcies per venir avui al programa. Fins la propera.
Moltes gràcies a vosaltres i fins la propera.
Doncs l'ofegabous ha estat avui el protagonista d'aquest espai d'espècies autòctones gràcies a al nostre company Ivan Fernández i a l'herpetòleg Daniel Rodríguez, Daniel Fernández, perdoneu, que ens ha permès conèixer bé, una altra de les espècies que tenim al nostre entorn, que moltes vegades no coneixem, que malmetem amb la nostra activitat diària i que d'alguna manera cal que curem i cuidem si volem seguir mantenint la biodiversitat que sempre ens ha caracteritzat. Arribem així gairebé 4:45.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Dissabte 11 de maig a l'Auditori Teatre Espai Ter de Torroella de Montgrí, Muerte en el Nilo, d'Agatha Christie. Muerte en el Nilo, un dels títols més famosos de l'extensa obra d'Agatha Christie, amb la direcció de Víctor Conde. No us ho perdeu, el misteri està servit. Dissabte 11 de maig a les 9 del vespre a l'Auditori Teatre Espai Ter. Venda d'entrades anticipades a Auditori Teatre Espai Ter, Oficina de Turisme de l'Estartit i en línia espaiter.cat.
Jo vull pizza.
Jo vull pizza.
No, pizza.
Que no, pizza.
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 Pizza Pazza. Pizzas, pasta fresca, arrossos, paelles, peix salvatge de la nostra costa. Al peu de la platja de Riells, amb una vista immillorable del golf de Roses. Una cuina mediterrània excel·lent i unes pizzas al forn de llenya que ens fan irresistibles. Pizza Pazza. Fes-ne la reserva al 972-77-44-41.
Ens ho enduem? O que ens ho portin?
No, dinem aquí.
A casa.
Aquí.
Ai, mamma mia! Pizza Pazza. Ara també amb pizzas i pasta sense gluten.
Com el gat que va somiant, com el peix que va nedant, com l'ocell que va volant, com el temps que va passant. Com el temps que va passant, com el tren que va xiulant, com el blanc.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Dos quarts de cinc.
El destacat de la jornada.
El proper dilluns, dia 20, és el Dia Marítim Europeu. És una jornada en què, bé, es referenciarà i es reivindicarà la navegació, la nàutica, tot allò que té a veure amb el mar i amb el transport. A Lisboa aquests dies s'està fent una trobada important, una conferència internacional on hi ha més de 1.000 assistents i on, evidentment, el que s'està fent és reflexionar sobre diferents qüestions referides a la navegabilitat dels mars i dels oceans. Si us sembla, saludem al director general de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya, que és present precisament en aquesta trobada. Senyor Tudela, bona tarda i benvingut.
Molt bona tarda.
Una trobada, bàsicament, on el que es fa és presa de contacte i reflexió conjunta entre professionals i experts del món del transport i de la navegació, no?
Exactament, jo crec que ho has definit molt bé. Això és una conferència internacional molt potent en ocasió del Dia Marítim Europeu, que té lloc aquí a Lisboa. Avui és el primer dia, demà és el segon i darrer dia. Hem tingut aquí doncs, el comissari Carmen Novella, el comissari de la DGMARE, i bàsicament es tracta d'aprendre. És a dir, jo crec que tothom que estem aquí, doncs hem vingut, òbviament, cadascú sota el braç porta doncs, les coses que li interessen més, allò que fa a casa seva, allò que està desenvolupant, i aquí doncs, ja des de, diguem, el món privat, no? Amb fins i tot promotors o gent que han tingut idees innovadores i que les volen vendre, que pensen que poden, que mereixen tenir una oportunitat. Hi ha moltes autoritats, administracions marítimes, no, d'arreu d'Europa i també d'altres països del món. Hi ha el món científic i acadèmic. I, per tant, per nosaltres, que estem en un moment a Catalunya tan important de llançament de la nostra primera estratègia marítima, no? L'estratègia marítima de Catalunya 2030, que tot just fa un any que vam començar a caminar, doncs és una gran oportunitat de venir aquí, portar la nostra estratègia sota el braç i parlar amb molta gent per tal de conèixer, doncs, bé, aprendre i veure com podem col·laborar amb altres socis d'arreu d'Europa i del món.
En aquestes trobades un porta una idea, no?, el màxim treballada i el màxim perfilada possible, però sempre és probable trobar-se algú que d'alguna manera t'ajudarà a complementar algun dels aspectes o algun detall que havia passat per alt.
Sí, i també de vegades, òbviament, aprendre és bo i també és, diguem, també de vegades serveix per confirmar-te que vas pel bon camí, no? I una mica la sensació, si et dieu avui quina és la sensació a aquesta hora, perquè aquí és una hora menys, encara estem fent aquí més reunions, que anem pel bon camí. És a dir, ens hem trobat diversos exemples que ara no convé entrar en massa detalls, no? Països, per exemple, com Flandes, no? És a dir, que va fa 20 anys que estan fent ja això que ara nosaltres estem engegant i que realment veus que estem fent allò que és correcte, que estem en la via adequada. Per tant, doncs, en aquest sentit, doncs, estem contents i realment sortirem d'aquí amb moltes més idees, no?, que com vam arribar, això és evident.
Per tant, Flandes, 20 anys abans van començar a fer-ho, això?
Sí, ells ja tenen tota una estructura acadèmica, no?, de suport científic. Aquí hi ha molt d'èmfasi també en tot aquest vessant de l'estructuració de la ciència marítima, no?, per donar suport a les activitats, diguem, als sectors econòmics, no? És a dir, ara que està de moda parlar de l'economia blava, tu, i economia blava sostenible, no? Si, clar, si no tenim una base de ciència, no?, que ens informa sobre com fer tot això, doncs no arribarem gaire lluny, no? Doncs Flandes fa 20 anys ja que va establir aquesta base. Nosaltres tot just ara ja tenim un projecte molt avançat d'estructura, precisament tota aquesta ciència puntera d'excel·lència que tenim a Catalunya al voltant de les activitats marítimes, des d'enginyeria fins a biologia o ecologia marina, passant per oceanografia, geologia. És a dir, són molt potents, però no hem creat l'estructura que d'alguna manera permet que crear sinergies, no? I lligar això amb el desenvolupament dels sectors econòmics. Tot just ara, doncs, amb aquesta estratègia marítima, doncs, ho estem fent.
I de fet, deia, sortim d'aquí contents, no? Sortim d'aquí satisfets perquè veiem que estem en el bon camí. De fet, ja ho començàvem a dibuixar, no? El reconeixement, l'atenció, a la invitació, fins i tot, ara fa unes setmanes, recordo que parlàvem de que havia anat a Turquia a explicar-los una miqueta la nostra experiència amb la cogestió. Els inputs que anem rebent ja havien estat fins ara positius, no?
Sí, no, és així. En aquell cas, a Turquia, doncs, era un tema més sectorial, més concret, era la gestió, el nostre model de gestió pesquera, no? Aquí estem en un àmbit com més elevat, no? És com si et puges a l'escala i mires cap a baix, no? Amb més profunditat, no? Aquí veiem pesca, veiem ordenació de l'espai marítim, veiem energia, veiem activitats nauticorrecreatives, veiem una mica tot allò que es fa al mar, no? I de fet, clar, és a dir, hem de treballar a tots els fronts, no? Els fronts de les polítiques, diguem així, amb més profunditat i, òbviament, també en les polítiques sectorials, no? De fet, ara, d'aquí un mes, tot just un mes, el dia 20 de juny, i serà part d'aquesta, d'una activitat que lligarem aquest dia marítim europeu, que està tenint lloc aquests dies aquí, nosaltres presentarem públicament el primer any d'implementació de l'estratègia marítima de Catalunya en un acte d'alt nivell, que farem des del Palau de les Drassanes, no? A Barcelona, i hem convidat, doncs, el director general de Brussel·les, que s'ocupa de política marítima, que ja ens ha confirmat, tenim experts internacionals, i pensem que també serà una mica la nostra oportunitat d'explicar-nos, no? També. Per tant, doncs, contents, molta feina a fer, però alhora també, doncs, satisfets de veure que hem engegat la via que ja tocava i que estem fent allò que és correcte.
Ara que ens explicava aquest acte amb la presència d'aquest polític vingut d'Europa, he pensat que ara estem tot just en plena campanya d'unes eleccions que també tenen a veure amb Europa. Poden canviar molt les coses o, de fet, Europa té un camí, té un full de ruta i podem anar més cap aquí, més cap allà, més a la dreta, a l'esquerra, amunt o avall, però el camí està dissenyat.
Correcte, és a dir, ara, òbviament, es vota al Parlament, després tocarà renovar, no?, la comissió. Abans s'esmentava, doncs, el comissari Vela, que és avui aquí, no?, ell és maltès i avui ha fet una mica una presentació com d'acomiadament, no? Com dir, bueno, aquest és el meu balanç, no? He fet tot això i he arribat fins aquí, no? És a dir, òbviament, canviaran comissaris, però també és veritat, no?, que també Europa, doncs, a Brussel·les, així en conjunt, no? És a dir, és un transatlàntic amb una inèrcia important, no? Per tant, hi ha tota una sèrie de polítiques engegades que, òbviament, ja marquen el rumb i ja marquen el camí, no? I, òbviament, els nous comissaris i el nou Parlament, doncs, orientaran, no?, aquestes polítiques, lògicament. En aquest moment, per exemple, allò que tenim sobre la taula i que serà molt important pel futur és el futur del FEMS, no?, el Fons Europeu Marítim i de la Pesca. És a dir, que d'alguna manera determina cap on va el suport públic en tot aquest món, no? I just ara, doncs, les discussions sobre com ha de ser el nou Fons Europeu Marítim i de la Pesca a partir de l'any 2021, que el tenim a tocar. I ara, doncs, això també és un tema que ens està afectant molt, que estem treballant, estem proposant esmenes a les diferents propostes que s'estan fent i que hi tindrà molt a dir el proper Parlament Europeu, lògicament.
Per tant, hem de seguir el que se'ns proposi, ser conscients que el nostre vot pot decidir coses, però que tampoc no canviarà el camí de manera radical. Com deia vostè, senyor Tudela, hi ha una deriva, hi ha una inèrcia, i per tant aquesta inèrcia seguirà apuntant cap a la mateixa direcció. I ho dic perquè el sector de la pesca és un sector, i el sector de la navegació també, però especialment el de la pesca, és un sector que ha estat darrerament, diguéssim, que molt intervingut per Europa, no? I que, malgrat que aquí implementem estratègies d'èxit que d'alguna manera intenten compensar o redirigir aquest sector, sí que és veritat que al final hi ha una certa tensió sobre què ens pot venir després.
Sí, avui ha estat molt significatiu, per exemple, no?, la presentació que ha fet, he esmentat diverses vegades, no?, el comissari Vela, no?
Sí.
Que ha dit, mireu, quan jo vaig entrar aquí, la meva, no, el meu àmbit d'actuació era pesca i altres i afers marítims, no? Diu, aleshores en aquell moment el 80% d'aquesta, no, era de la meva unitat, no, era pesca, i el 20% eren altres coses. Diu, avui dia el 80% són oceans i el 20% són altres coses. Diu, això sí, sense haver deixat de, diguem, de donar l'atenció que mereix a pesca, no? I és una mica, això dona idea una mica de per on van els temps, no? És a dir, ara el tema dels oceans, entès, òbviament aquí pesca, no vull dir amb això que la nova política tendeix a descuidar el sector primari, eh?
Sí.
Però que té una visió més integradora del que és l'oceà, no? I del que és l'economia lligada als oceans, no? I no només es veu el sector primari, sinó que es veu l'altre, diguem, tots els altres sectors que també en depenen, des de biotecnologia marina fins a energia o fins a, no sé, a turisme, òbviament, no? Aleshores, aquesta és la tendència, i hem de saber adaptar-nos també nosaltres, perquè aquí és cap on va Europa, no? És a dir, òbviament, al contrari, és a dir, el primari l'hem de mimar al màxim, i de fet, Europa, també us haig de dir una cosa, és
sí.
a dir, cap on va el futur? Òbviament, oceans, el centre,
sí.
però la pesca a Europa, gràcies a les polítiques, bones polítiques de recuperació dels recursos que s'han fet a la Mar del Nord, per exemple, a l'Atlàntic, essencialment, torna a ser un actor, un dels pilars de l'economia blava a Europa. Quan fa 10 anys ningú no apostava res per la pesca. Per tant, jo penso que no hem de tirar la tovallola en absolut i que crec que hem de continuar fent el camí que nosaltres estem fent també d'aquestes polítiques de tornar a posar també el primari en el centre, no? De la, del lloc, diguem, econòmic.
Que moltes vegades amb això de la pesca es mira també a mida i a nivell oceànic, per entendre'ns, i aquí a la Mediterrània patim una mica, patim perquè la nostra casuística és molt diferent, i parlo de Catalunya, però podíem parlar també d'Illes Balears, Castelló, València, Andalusia, França, Itàlia, són altres maneres, no?, altres formes de treballar aquest sector.
Sí, 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 el que passa que ara, bueno, tenim diverses polítiques europees que per fi, finalment, després de no, 30, 40 anys, comencen a adaptar-se a la idiosincràsia de la Mediterrània. Ara tenim aquest reglament europeu sobre gestió de la pesca d'arrossegament, no? Que és el primer pla multianual que s'adopta pel Mediterrani i que ens ha tocat a nosaltres, i que hem de posar en vigor i que hem de posar en marxa d'aquí poques setmanes. Entrarà en vigor ara a finals del mes de maig, i implicarà canvis molt profunds que encara no acabem d'esbrinar, perquè encara els hem de discutir a nivell dels estats, És a dir, de fet, dilluns que ve les comunitats autònomes tenim una reunió amb el Ministeri a Madrid, precisament per posar fil a l'agulla sobre com començarem a gestionar l'arrossegament, no?, al Mediterrani a partir d'ara, a partir de dintre de poques setmanes. Per tant, estan passant coses importants. Això no és necessàriament dolent si les coses es fan correctament. Per tant, encara estem a temps, no?, de que les coses es facin, diguem, com d'una manera que sigui favorable pels interessos, òbviament, del sector, que no podem perdre més capacitat de,
sí.
de més muscle, no?, perquè ja n'hem perdut molt, i alhora garantim, no?, que en els propers anys veiem com reviscola, veiem com es recuperen els recursos.
Doncs, senyor Tudela, un plaer haver parlat novament amb vostè. Sabem que el sector del nostre país està ben representat i, en tot cas, seguir recollint reconeixement i aprenent dels que tenen més experiència. Que vagi molt bé, bona feina.
I tant. Moltíssimes gràcies a vosaltres per l'atenció.
Molt bona tarda. Doncs hem tingut la sort de poder parlar amb el senyor Sergi Tudela, director general de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya, i que està, d'alguna manera, representant-nos a tots en aquesta trobada que s'està fent aquests dies a Portugal. S'ha presentat la xarxa de la Marina. Què és la xarxa de la Marina? Doncs una iniciativa, una proposta que ens relaciona directament amb Tarragona i en concret amb el seu barri del Serrallo. Daniel Rodríguez, explica'ns què és la xarxa de la Marina.
Doncs aquesta xarxa s'ha definit, s'ha presentat com un moviment ciutadà transversal, integrador, format per veïns i veïnes del barri del Port de Tarragona i també entitats, comerciants d'aquest barri de la ciutat i que continua sumant adhesions, recuperen el nom del barri de la Marina, que havia estat el nom original del barri, i amb un objectiu clar, que és poder impulsar un pla integral de transformació d'aquest barri, que, com hem explicat aquí al Far, doncs pateix una degradació i que també volen ser uns interlocutors de cara al futur polític de la ciutat de Tarragona, però van més enllà i també han començat a plantejar un projecte amb visió europea, el Design Escapes. Ens ho explicarà tot seguit una de les impulsores d'aquesta xarxa de la Marina, la Marina Vives.
Marina Vives, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Per tant,
molta gràcia, que em digui Marina també.
Sí, és
una coincidència.
Però en tot cas és una coincidència agradable i sortosa, eh? Per tant, ben trobada. Escolta'm, penso posar-nos a treballar abans que sigui massa tard, no?
Bé, has donat el clau. Aquesta és una de les dels eixos que ens van fer trobar en un principi. Ja fa més d'un any que el barri de Port està reivindicant el seu lloc a Tarragona, i no només a Tarragona, sinó a nivell de, bueno, sí, de ciutat. I arran d'aquestes trobades ens vam anar entenent una sèrie de veïns i vam decidir no esperar que passi i posar fil a l'agulla. I d'aquesta manera va néixer la xarxa. Com ha dit el teu company, és un moviment ciutadà, és un moviment molt heterogènic, volem anar sumant adhesions i bàsicament el que volem és treballar i fer pressió perquè canviï la visió del barri del Port. No? Ara està una mica denostada i nosaltres creiem que té un grandíssim valor afegit i sí que és veritat que té intervencions superurgents, però també té una gran exponencialitat, no? Una gran potència. Segueixo explicant
una miqueta la xarxa.
Sí, bueno, avui el que hem fet és presentar-nos als mitjans i hem explicat una mica com ens quina és la composició de la xarxa. Nosaltres som bastants veïns, els impulsors som 13-14 i hi ha de tot, hi ha arquitectes, hi ha advocats, hi ha creadors visuals, hi ha arqueòlegs, hi ha professors d'art, politòlegs, en fi, som tots super diferents, però tenim un mateix objectiu, que és aquest de donar un impuls al barri, no? Hem nascut amb la col·laboració de l'Associació de Veïns i una mica per reforçar-nos uns als altres, però sí que una de les coses que considerem més urgents, i potser és un bon moment estar a l'espera d'aquestes eleccions municipals, doncs vincular o forçar el compromís de tots els partits polítics perquè facin un pla integral. Però no ha de ser un pla integral qualsevol, sinó que volem que ens tinguin en compte. Ha de ser participatiu, ha de ser compromès i ha de ser estratègic. En aquest sentit, doncs, nosaltres advoquem per la recuperació, per la reivindicació d'aquest passat que tenim. Per això vam decidir posar-li la Marina. La Marina no és un nom d'una noia, sinó és un nom d'un barri, d'una zona propera al port, que va viure la seva màxima esplendor quan pels seus carrers passava tot el comerç, no? Tot estava en ciutat a nivell industrial, era el Port de Tarragona, i volem, doncs, reivindicar aquest moment històric i recuperar-lo. En aquest sentit, doncs, està molt relacionat també amb un dels eixos de treball que tenim, que és la recuperació arquitectònica, o sigui, la transformació aquesta que dèiem ha de ser a través de valorar el que hi ha, de valorar aquest ingent patrimoni industrial i fer-lo i posar-lo de valor. Vaja.
Marina, aquesta transformació del barri, aquesta millora, va per diverses fases, eh? I a més us heu adherit o us han acceptat, no sé, ara ens ho expliques, a un projecte europeu de recerca per buscar una innovació també en els barris. En aquest cas és el Design Escapes. Explica'ns com és la vostra participació dins d'aquest programa d'àmbit europeu.
Doncs mira, el Design Escapes és un projecte europeu de recerca que el que busca és desenvolupar solucions basades en la innovació i en el disseny per afrontar els reptes de lo que són les ciutats europees, no? Llavors ja és un projecte que ja s'ha instaurat en diverses universitats d'Europa, i al barri del Port hem aconseguit formar-ne part a través de la vinculació d'un dels membres i que ens ha animat i ens ha engrescat a formar-ne part, que treballa amb l'Institut d'Arquitectura Avançada de Catalunya. El Josep m'ho ha explicat molt bé aquest matí, jo intentaré ser fidel, i treballa amb aquest AMBLIAC, l'Institut d'Arquitectura Avançada, i la idea és For Change. Llavors aquests són uns instituts de desenvolupament tecnològic molt potents, i gràcies a anar de la mà d'aquestes dues entitats, doncs hem passat una selecció inicial d'uns 263 projectes presentats, doncs estem en la fase de finalista de 50. Llavors aquest projecte el que farà ràpidament és dotar a les unitats familiars, algunes unitats familiars del barri del Port, d'uns instruments, una tecnologia feta en codi obert per mesurar allò que considerem necessari. És a dir, quines són les problemàtiques, no només al barri del Port, sinó compartides a nivell de ciutat, doncs la contaminació acústica, la contaminació de l'aire, el soroll, etc. Estem ara mateix en la fase d'implementació, és a dir, hem de radiografiar quines són les necessitats que necessitem mesurar, i a partir d'aquí es desenvoluparà en una segona fase els medidors.
Sí.
I d'aquesta manera ens apoderarem, o sigui, és un ciutadà que es diu Smart Citizen perquè comences a tenir la informació que entra en joc a nivell de creació de polítiques, ens empoderarem d'aquesta informació per tal de, si no fer pressió, almenys mostrar com estan les coses, no? Mm-hmm. El barri del Port, com bé sabeu, és un barri que està, hi ha força oci nocturn,
sí.
Hi ha les vies del tren, està prop, a nivell de contaminació acústica, doncs és un punt important. També tenim la contaminació ambiental que pot patir tot Tarragona, la petroquímica i el cultiu del complex industrial que tenim al voltant, però a més s'afegeix una activitat industrial del Port que no sabem si està mesurada o controlada, i una mica es tracta d'empoderar els veïns que vivim al barri del Port d'aquesta informació.
Escolta'm, Marina, hi ha un fet que no sé si mireu amb atenció i amb interès, d'un barri que es trobava en una situació similar a la vostra, no? Un barri que no comptava gaire, que estava un tant deteriorat, i que, estic parlant de la Barceloneta, Barcelona, no? Uh-huh. I que bueno, es van posar a voler revitalitzar el barri, sembla que algú s'ho va creure, va descobrir que era un lloc fantàstic, i ara resulta que tenen problemes precisament per tot el contrari, no? Perquè
clar,
ara els heu fotut la telvela, ara estan en una plataforma contra l'Hermitage perquè ho tenen tot ple de turistes i guiris, s'està convertint en un barri de gent adinerada, i els de tota la vida, els autèntics, els que havien lluitat per recuperar el barri, estan, bueno, molts han marxat farts d'haver-se convertit en un petit port aventura en forma de barri, no? Ho mireu amb atenció, això, que no us passi un
totalment
cas similar?
Totalment. Per sort o per desgràcia, tenir una gran urb com Barcelona a la vora et fa que el laboratori ho tinguis molt a prop, no? Està clar que la gentrificació és un problema greu, i l'abús dels pisos turístics també. De fet, és un dels eixos que també incloem al manifest, és el paró i la dignificació dels habitatges, o sigui, correm un risc, i és el que tu anomenaves, de que tots aquests pisos que tenim ara deshabitats els comprin fondos buitres, els reformin i els facin pisos turístics. Aquest és un dels eixos que des de la xarxa volem estar molt a l'aguait. De fet, el que comentàvem, la reivindicació dels nous, d'aquests espais industrials, ha d'anar encaminada al gaudi i al servei dels veïns. Tarragona, de moment, m'agradaria pensar que no tenim aquest problema de pisos turístics, encara no està tan massificat, però sí que és un dels eixos principals del nostre treball, o vol ser un dels eixos principals, al mirar el tema de l'habitatge amb molt de carinyo i molta atenció.
Doncs, escolta'm, felicitats per la iniciativa i en aquest sentit molta força i molt d'ànimo. Jo penso que recuperar les identitats dels barris, en el cas la vostra, la que tingueu, i d'altres barris, altres identitats, i d'altres poblacions encara d'altres identitats, forma part de la riquesa del país, no? I que en aquest sentit aquest cosmopolitisme que últimament s'havia instaurat, aplanant-ho, igualant-ho tot, s'ha carregat moltes coses bones que teníem, no? Per tant, bona feina a treballar i escolta, ens tindreu al costat pel que calgui, Marina.
Doncs moltes gràcies, ja us anirem tenint al corrent. Esperem aconseguir tot això que deies. Gràcies i bona tarda.
Cuida't, fins després, molt bona tarda.
Vinga, adéu.
A reveure. Doncs el barri del Port de Tarragona, que s'està posicionant i està treballant, la gent que hi viu i la gent que se l'estima, per convertir-lo o per retornar-lo en aquell lloc referencial que havia estat en el passat i que ara doncs sembla que havia perdut amb alguna operació aquesta brillantor. Tant de bo se'n sortim ben aviat. Abans d'arribar a les 5 en punt de la tarda, us vull proposar jugar amb nosaltres.
El concurs del Far.
Hola, Judit.
Hola, Cano. Hola a tothom.
Ara, ostres, ha estat una salutació amb...
amb retard, amb bastant de retard.
Amb tensió, una mica a lo Hitchcock. Sí, exacte, més ràpid. Escolta'm, Judit.
Sí.
Concurs, va, vinga.
Concurs, aquesta setmana sortegem... Aquesta setmana, sí, participeu tots al Facebook del Far i al Twitter, perquè aquesta setmana sortegem un menú per a dues persones a la cuineta d'en Sergi. Un restaurant amb menjar novedós i amb un ambient familiar que està situat aquí a Deltebre, al cor del Delta. Però primer ens heu de respondre a Twitter i a Facebook què és el que fèieu quan éreu petits i anàveu a la platja. Amb què anàveu, a què jugàveu...
Molt bé, sense perdre el fil, sí senyora, aquí... I mira que el dia
que tenim poc temps.
Ah, què vols dir, que has anat per feina?
Clar, sí, sí.
Molt bé. Doncs escolteu, expliqueu-nos-ho a les xarxes socials del Far. Fins després.
Fins ara.
Vull... Dic.
A jugar.
Eleccions.
Ràdio L'Escala.
La xarxa. Diumenge 19 de maig a l'Auditori Teatre Espaiter de Torroella de Montgrí, El flautista de Hamelin. El flautista de Hamelin, una posada en escena divertida i distesa. Un musical per a tots els públics. Diumenge 19 de maig a les 7 de la tarda a l'Auditori Teatre Espaiter. Venda d'entrades anticipades a Auditori Teatre Espaiter. Oficina de Turisme de l'Estartit i en línia espaiter.cat.
Compromís amb l'Escala. Víctor Puga.
Candidatura de Progrés.
Potenciarem el turisme esportiu a través de la promoció de l'Escala com a destinació.
El recolzament a l'esport base serà una de les nostres prioritats.
Tenim una població dinàmica que cal seguir potenciant en l'àmbit educatiu, cultural, turístic, urbanístic i esportiu. Sempre tenint en compte que les persones han d'ocupar l'espai central del nostre projecte. Dóna'ns el teu suport. Vota la nostra candidatura. Vota Candidatura de Progrés. Víctor Puga.
Per una cultura de tots i per a tothom. Tara, mama, mi cap l'Escala.
Per una gestió 100% pública en cap l'Escala.
Per una economia diversificada i per tot l'any.
Per garantir el benestar de les persones
més vulnerables.
Per una gestió directa
dels serveis municipals.
Polítiques de protecció del medi ambient.
Per una formació de persones competents
i una societat millor.
Polítiques perquè tothom tingui accés a l'habitatge.
Polítiques també sobre vivienda per a homes i mujeres.
Promourem polítiques de lideratge des del segle XXI. Àmbits com l'educació, la formació, l'estat del benestar o l'economia seran les nostres prioritats. Volem afrontar els reptes del segle XXI com les oportunitats de millora per l'Escala. En Comú treballem per l'Escala del futur. Vota En Comú l'Escala.
Benvolguts escalencs i escalenques. Soc en Robert Bosch i, com sabeu, presento la meva candidatura a l'alcaldia de l'Escala amb Junts per Catalunya. Ho faig conscient que l'Escala necessita un projecte ambiciós d'atenció i serveis a la gent gran. Un projecte d'oportunitats pels joves i d'habitatge accessible. Un nucli antic dinàmic amb circulació oberta. Un projecte educatiu més ampli i una política urbanística respectuosa amb l'entorn. I aquest projecte l'impulsem amb un equip d'empresaris i treballadors al vostre servei. I en el moment històric que vivim, necessitem un govern compromès amb la defensa dels interessos del país. És per això que us demano el recolzament a Junts per Catalunya, a l'Escala i al president Puigdemont a Europa. Aquest 26 de maig, fem poble i fem país amb Junts per Catalunya. El futur és avui.